Bé, bona tarda a tots i a totes. Donem inici a aquest ple extraordinari d'avui dia 16 d'octubre. El primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l'any 2020. Té la paraula el senyor Xavier Salat, regidor de Sostenibilitat, Serveis Ambientals i Medi Natural.
Sí, bona tarda a tothom. Tal com ja vam informar la comissió informativa, presentem aquesta nova reformulació de la taxa de recollida i gestió de residus municipals i comercials. Bàsicament, aquesta tasca, que és sensiblement diferent de l'anterior, primer cal potser posar un posicionament filosòfic per entendre el canvi de normativa, el canvi d'ordenança. Primer que tot, hi ha un criteri filosòfic preventiu. Es busca la prevenció en la generació de tots els residus. El residu no generat evita despesa i evita emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Per tant, obre camí cap a la sostenibilitat ecològica i econòmica. Després també hi ha un criteri ecoincentivador ecològic. Es vol afavorir aquells ciutadans que participen activament en la selecció en origen i en la recollida selectiva, facilitant el reciclatge i la valoració o la valorització. I després, com a punt també filosòfic, hi ha un criteri ecosocial en què s'afavoreix fiscalment que les activitats comercials generadores de matèria orgànica que participin en un sistema de prevenció de residus basat en evitar el malbaratament alimentari, doncs siguin afavorits. La filosofia anterior topa, evidentment, o s'adequa a la realitat existent. Així ens trobem que existeix un marc legal cada vegada més restrictiu pel que fa a la generació de residus i a la seva destrucció. Hi ha una normativa, com saben, europea, estatal i la catalana. Per exemple, si ens fixem en la catalana, prioritza la reducció del malbaratament alimentari, prioritza la reducció del nivell d'impropis en envasos lleugers i en el FROM, en el que es diu la fracció orgànica, d'un 25% en el primer cas i d'un 10% en el segon cas, i també la normativa el que impulsa és incrementar la selecció en origen fins a un 60% del total de residus generats, un 60% en el 2030. També un altre dels factors que ens fa lligar amb els criteris filosòfics pel canvi d'aquesta ordenança és l'increment substancial del cost de la destrucció de la fracció resta, fins a un 35,81% sumant els costos de destrucció més el cànon d'incineració. El cànon passa de 68 euros l'any 2018 a 98,6 euros l'any 2020, és a dir, l'any que ve, i en previsió d'incrementar-se. I després ens trobem també amb la declaració d'emergència climàtica, que fa que la destrucció de residus generi fins a 9 vegades més GEH, és a dir, gasos d'efecte hivernacle, que no pas el tractament de la fracció orgànica. Per tant, cal reduir tot allò que genera emissions de gasos d'efecte hivernacle de forma urgent. I una d'aquestes formes és reduir no només la fracció rebuig i reduir la destrucció, sinó reduir la utilització de plàstics, per exemple. Per tant, aquests criteris filosòfics adequats a la realitat ens porten a una redacció d'una nova ordenança fiscal que diversifica molt l'anterior i inclou aspectes que abans hem esmentat. En definitiva, s'aplicaria, a més, el criteri de qui més genera costos, més ha d'assumir aquests costos en el sistema. Com a exemples, vostès tots tenen el text de l'ordenança, com a exemples hi ha la incentivació en la reducció i separació dels residus a les llars amb quatre tarifes diferenciades, tant en sòl urbà, com en sòl no urbà, a diferència de la passada que hi havia aquesta aquesta bonificació en el cas de la visita a la deixalleria, en el sòl no urbà no hi era. En moltes famílies es pot passar a pagar el 43% menys del que es paga actualment. També hi ha una diferenciació, a tall d'exemple, perquè han vist que els epígrafs són abundants. Es diferencia els establiments i les grans superfícies si es genera o no es genera matèria orgànica. Molts establiments dels actuals passaran a pagar menys del que menys taxes d'escombraries del que paguen ara. També es redueix, com a aspecte que cal destacar, es redueix la taxa en aparcaments tancats i en ratlles de pàrquings, perquè entenem que no es generen residus, per tant han de participar en la mesura de la seva generació. Una novetat que abans no hi eren és que les parades de mercat passen a col·laborar econòmicament en el sistema de recollida de residus. Doncs són generadors de residus, per tant passen a col·laborar en el sistema de recollida i gestió dels residus. I també els establiments poden passar a tenir un 31% de reducció si participen en els plans de prevenció de malbaratament alimentari. Tot això conforma una llarga ordenança amb molts epígrafs, perquè bàsicament hi ha un sistema de suma de bonificacions que ens complica una mica la gestió del padró, però que pensem que han de ser eficients. Jo no sé si vostès han tingut temps de repassar tot això, però en tot cas, com a novetat més important, diríem que els habitatges en sòl urbà o en sòl no urbà, hi ha una tarifa bàsica de 129 euros. Si aquest habitatge acredita que es fa la recollida selectiva, passaria a pagar 103 euros. Si, a més, acredita, com es feia fins ara, però un mínim de 4 entrades l'any a la deixalleria, passaria a pagar un 40% menys. I si, a més, aquest habitatge que sí que és més restrictiu aquest, però en tot cas sí que acrediten disposar de sistema d'autocompostatge, passarien a pagar el 50% de la tarifa en total. Val? Per tant, això es va desglosant i tenim el conjunt d'epígrafs que vostès tenen, que no el repassarem més. Val? Però en tot cas, si volen més explicacions després, les que vulguin.
Moltes gràcies, senyor Salat. Té la paraula el senyor Martí Barberà, regidor d'Hisenda.
Sí, jo faré una mica l'explicació, que ja es va fer àmpliament en comissió informativa, de la resta d'ordenances fiscals, com queden. De fet, de les 37 ordenances fiscals que queden, tret de les quatre que ara dia, una la que ha dit el senyor Javier Salat i les tres que ara jo comentaré, la resta en queda congelades. Mantenim iniciatives preses anteriorment, com el cost zero per a noves activitats, en la taxa de llicència, exempció de la taxa d'activitats per canvi de titular, tot el reguitzell de bonificacions a famílies nombroses o equivalents a famílies nombroses per als col·lectius vulnerables, i també es manté el 95% de bonificació de l'impost sobre construccions i obres dins el que a nivell de planejament es marca com a centre històric. Per tant, mantenint tota aquesta política d'ordenances fiscals d'aquestes 37, la gran majoria tal com estaven, congelades, ne modifiquem tres, a part de la taxa d'escombraries que ha explicat el Javier Salat. Modifiquem la taxa per transport públic de viatgers per eliminar-la, per fer-la gratuïta, tal com el regidor responsable de la mobilitat, el senyor Ramon Font, i l'alcaldessa ja van comentar a la setmana de la mobilitat. Adequem l'impost sobre béns immobles a l'IPC català I també ampliem la bonificació de l'impost de construccions, instal·lacions i obres, no només als habitatges de l'àmbit del centre històric o que el planejament urbanístic marca com a centre històric, sinó que també es projecta aquesta bonificació del 95% de l'impost de construccions a tots aquells béns que tinguin la consideració de béns culturals d'interès local o béns culturals d'interès nacional, vecini i vecil, i que d'aquesta manera, gràcies a que el POUM aprovat provisionalment per aquest ple determina més de 400 elements i construccions que hi ha en el terme dins el catàleg de patrimoni, més el catàleg de masies i cases rurals, doncs entenem que és una iniciativa important. Per tant, de les tres iniciatives, dues bonifiquen o beneficien el que seria la pressió fiscal i una, que és la de l'augment de l'IPC català sobre l'impost sobre béns immobles, és d'augment. Explico una molt poquet de la taxa per transport públic de viatgers. Què es fa amb aquesta taxa? Aquesta taxa se suprimeix, únicament se suprimeix. Mantenint una mica l'argumentari que ja he dit que abans el regidor responsable i l'alcaldessa havien comentat de que volem que el bus urbà sigui gratuït, s'havien portat com a govern en els seus anys anteriors tota una ampliació de les bonificacions socials, la gratuïtat per a les persones jubilades. Tot això va portar a que des del 2007 portem augmentant el nombre de viatgers, està per sobre dels 100.000, i per tant entenien que era una decisió important, una decisió de govern, que està al pacte de govern, el fet de fer-lo gratuït per tota la població. Això afavoreix la mobilitat, afavoreix la cohesió social, afavoreix la cohesió urbana entre els barris i la ciutat, entre el centre comercial i els diferents habitatges o zones de la ciutat més allunyades, i també ho fem de forma més sostenible, evitant més trànsit de cotxes privats i evitant més emissions. Per tant, aquesta gratuïtat del transport públic de viatgers doncs no és una modificació en aquest cas, i veuran que els acords, ja ho vam comentar, està diferenciat perquè és una supressió d'aquesta taxa. Respecte a l'impost sobre béns immobles, tal com vam comentar, de cara al pressupost del 2020, sigui per sort o sigui per no tanta sort, hi ha coses que augmenten. Sort és que puguem i tinguem que afrontar un augment del sou del personal, que se'l mereix i que portava anys congelat, i també que la resta de serveis, obres, etc. que fem també van anar augmentant. I es va buscar un criteri d'augment del cost de la vida. I què van buscar? Doncs vam calcular més o menys quin és l'IPC català que acabarà l'any. Pot acabar amb un 1,3, pot acabar amb un 1,5,5, pot acabar amb un 1,6, 1,4, però estarà al voltant de l'1,5. I així és com vam aplicar sobre el tipus, que era el 0,931, aquest 1,5%, adequant-lo ara a 0,945. Es manté el tipus de gravamen sobre les finques rústiques, sobre l'IBI rústica, que està amb el 0,40%, i també mantenim a l'1% per finques de característiques especials. Recordar, i així ho vaig explicar a la comissió informativa, i així es va aprovar per comissió de govern, i així la resta de partits ho ha pogut saber, la resta de ciutadania per el portal de la transparència, que aquesta quota d'impost s'aplica sobre la base imposable, que és el valor cadastral. El valor cadastral portàvem dos anys que l'Estat no deia que calia adequar-lo. Sabem que fa anys es va pujar molt, es van baixar, i va haver tot aquell a pujar i a baixa, els que hi érem el coneixem. Ara el que feia dos anys que no hi havia un real decret, pressupostos no n'hi ha a l'Estat, però el real decret de mesures urgents en aquest sentit, que no deia que s'haguessin d'actualitzar, i enguany han proposat actualitzar-lo amb un 3%. No? Per tant, la base imposable, que és el valor cadastral, l'augmentarà amb un 3%, i la decisió que avui prenem és a pujar el tipus de gravamen del 0,931 amb l'IPC català al 0,945. I la tercera mesura, que és l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, hem comentat, ja hi era aquesta bonificació en l'àmbit del centre històric delimitat pel planejament urbanístic. El que ara s'aplicarà és tots els béns que tinguin la consideració de vecil i vecín. Sí que és veritat que totes aquelles obres que hi hagi al centre històric o a la ciutat que vinguin de resolucions de disciplina urbanística no es poden beneficiar d'aquestes bonificacions. Per tant, tindrem en aquest sentit més de 400 elements que tenen un valor patrimonial per a la ciutat molt important, que pel seu propietari aquest valor patrimonial pot ser una càrrega i que entenem que aplicant aquesta bonificació a l'impost d'instal·lacions i obres estem ajudant a que aquesta càrrega sigui més lleugera en aquest cas. Afectarà tot el terme municipal i també el catàleg de masies i cases rurals. Per tant, aquestes són les tres que modifiquem, a més de la taxa recollida, com han explicat, i la resta queden congelades. I d'aquestes tres que he exposat, ja dic, dues són en benefici, és a dir, són en reducció de costos pel ciutadà, i una sí que actualitza el cost, el nivell del cost de vida amb l'IPC català.
Moltes gràcies, senyor Barberà. Té la paraula la senyora Rosa Maria Ibarra, del Partit dels Socialistes.
Sí, gràcies. Bé, ens porten avui a l'aprovació inicial de la modificació d'ordenances fiscals, una modificació que inclou, com bé s'ha dit, l'impost sobre béns immobles, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, la taxa de recollida i gestió de residus municipals i comercials i la taxa de transport públic de viatgers. D'entrada, dir que creiem que seria necessari presentar les ordenances junt amb els pressupostos, perquè amb les ordenances regulem una part dels ingressos del mateix pressupost i, per tant, tindríem una visió molt més completa de la necessitat o no d'incrementar aquests ingressos via impostos directes. Nosaltres no som dels que pensem que no s'han de pagar impostos. Entenem que d'algun lloc han de sortir els recursos per poder donar els serveis que els corresponen als ciutadans i ciutadanes. Però, evidentment, cal una bona gestió d'aquests recursos i cal prioritzar la seva utilització. I és per això que creiem, no convenient sinó necessari, que vagin lligats ordenances i pressupostos. Especialment en un exercici com el que ens ve el del 2020, amb despeses importants per fer-hi front. Abans el regidor comentava les despeses de personal, no? Les equiparacions salarials de personal, però també la posada en marxa d'un museu casteller que ja veiem que amb 300.000 euros no en tindrem prou. S'està revisant el plec que es traurà per la gestió d'aquest museu i vés a saber quan ens costarà. O la gratuïtat del transport públic. De fet, avui fem la modificació, és a dir, l'anul·lació d'aquesta ordenança, que és una quantitat realment petita, ja s'han vingut fent moltes bonificacions durant anys anteriors i, per tant, queda un percentatge petit, però que s'haurà d'assumir també. Però, evidentment, també obres d'inversió que hauran de comportar un endeutament i, per tant, d'uns interessos a pagar, o estaria bé saber si l'esforç que se'ns demana als vallencs i vallenques, per exemple, repercutirà en accions directes, per exemple, en el nostre barri antic, en format de subvencions a favor de la rehabilitació, exacte. Per tant, seria interessant que poguéssim fer tots plegats l'exercici de manera molt senzilla de saber a què es destina allò que se'ns demana que paguem. I dèiem abans que no estàvem en contra del pagament d'impostos i fins i tot de la necessitat d'incrementar-los, però això s'ha de fer primer de manera transparent i segon amb una bona gestió i que a més sigui equitativa. M'explico i entro ja en matèria. L'impost de béns immobles, la contribució urbana. Vostès ens proposen incrementar el tipus impositiu del 0,931, que era el tipus aprovat el 2019, que era el mateix del 2018, al 0,945. Però és que a més vostès, i vostè ja ho ha dit, i amb això diguéssim, els hi volem reconèixer l'esforç de transparència que no han fet en altres exercicis, vostès van demanar a la Junta de Govern de 25 de juliol a la Gerència Territorial del Cadastre una actualització cadastral per l'exercici 2020. Aquesta actualització, però, no és obligatòria. Es pot demanar o no. Però vostès la van demanar amb una clara voluntat d'incrementar l'import. De fet, aquesta estratègia ja la van seguir vostès els anys 2014, 2015 i 2016 amb un increment del valor cadastral d'un 10% i el 2017 amb un increment del 6%. Ara retornen a aquella pràctica d'increment a través del valor cadastral, per tant, de la base, i a més ens incrementen els tipus impositius. Per tant, amb l'increment dels dos factors, l'increment que obtindran els rebuts de tots els ciutadans i ciutadanes no serà menor. Però no volem parlar només de l'increment del tipus impositiu, volem parlar de les bonificacions. Els ho diem cada any i no ens en cansarem de repetir-ho, és allò que dèiem de que siguin els impostos i també les bonificacions equitatives. Vostès van canviar el criteri per a la concessió d'aquestes bonificacions. Van passar del criteri esglaonat de renda i nombre de fills a un criteri de valor cadastral de l'immoble. Segons argumentava el govern, això permetria que un major nombre de famílies es puguin beneficiar d'aquestes bonificacions, cosa que creiem que és certa. Però quin tipus de família se'n beneficia? Doncs mirin, portant l'exemple a l'absurd, es podrien beneficiar d'una reducció del 30% de l'import de l'IBI famílies amb rendes d'un milió d'euros al mes. Com que no ho valorem, doncs podria passar. Creuen que és necessari que bonifiquem aquestes famílies només perquè tinguin tres fills o més? Els recursos són limitats i s'han de centrar allà on més necessaris són. El nou criteri aplicat per les bonificacions a l'IBI per famílies nombroses defuig d'aquest principi de priorització de les necessitats socials. I per tant no hi podem estar d'acord. Els proposarem, com fem cada any, retornar el criteri de renda i nombre de fills, i en tot cas revisant els percentatges perquè hi hagi més famílies que s'hi puguin acollir, o bé, si es vol continuar valorant el valor cadastral, establir topalls de renda per unitat familiar. El segon impost que ens proposen modificar és l'ICIO. En aquest punt hi estem d'acord. De fet, va ser el nostre grup qui va proposar la bonificació de l'ICIO en aquelles instal·lacions, construccions i obres que es fessin dins de l'àmbit del centre històric. Ho van proposar amb un percentatge del 50% i vostès ho van recollir, a més ho van incrementar, cosa que ens sembla fantàstic. Però, i entenem que això passi més enllà del centre històric, és a dir, que s'estengui a tot el municipi pels béns d'interès local i béns d'interès nacional, ens sembla una bona manera de contribuir al manteniment del nostre patrimoni. I per últim, ens proposen també la modificació de la taxa per a la recollida i gestió de residus municipals i comercials. Veiem que aquesta és una modificació substancial, que introdueix imports diferents, per exemple, pels habitatges on s'acrediti la realització de la recollida selectiva o, en el cas dels comerços al detall, aquells que participin en un sistema de prevenció del malbaratament alimentari. Ens sembla especialment interessant aquest punt, ja que el nostre grup, en aquest cas el grup parlamentari, va presentar una proposició de llei que ara s'està treballant, que va encaminada bàsicament això, a evitar el malbaratament alimentari. Per tant, ens sembla interessant aquest enfoc. Però creiem que des de la mateixa manera que quan la senyora Laïz de Ciutadans va presentar la moció demanant la deixalleria mòbil, el nostre grup va dir que era el moment de mirar-nos tot el model de recollida d'escombraries a Valls, ara els diem el mateix, perquè entenem que dins del model, i no pot ser d'una altra manera, hi ha també la taxa. Creiem que potser valdria la pena haver-lo mirat tot conjuntament. I també hauria valgut la pena que, sent una ordenança tan important i en canvis tan substancials i fins i tot filosòfics, com deia el regidor, s'hagués pogut treballar en comissió. Però ja veiem que aquest no és el seu estil. De fet, el Pla Local de Residus, que suposo que aquesta taxa deu venir molt relacionada amb aquest pla local, el van aprovar sense ni tan sols explicar que ho havien fet i sense que hi poguessin participar, evidentment. I no va ser fins que el nostre grup ho va preguntar que ens ho van dir. Una llàstima la falta de voluntat de treballar conjuntament en temes tan importants, quan hi ha hagut, en mandats anteriors, amb ordenances importants, doncs s'havia pogut fer un treball en comissió. Respecte de l'ordenança, entrant en detalls, en dos o tres punts concrets, i evidentment la treballarem més a fons de cara a presentar les al·legacions. Passem de la part filosòfica a la part realista, i només per posar un exemple que ja desenvoluparem més endavant. Quan vostès parlen en l'article 9.8 de l'ordenança sobre fiscalitat ambiental i en concret sobre la possibilitat d'un import reduït per l'utilització de la deixalleria, parlen de que com a mínim s'han de portar residus per un pes de 5 quilos cada vegada. Creiem que en aquest pes no es té en compte, per exemple, l'oli, la recollida de l'oli usat. Almenys nosaltres no hem sabut veure un epígraf que parlés de la recollida d'oli, que és realment un residu molt contaminant i que quan es porta a la deixalleria pot ser que no sigui amb tanta quantitat. De fet, en els contenidors que es faciliten des de l'Ajuntament per recollir l'oli, pesen, quan estan plens d'oli, com a màxim 2,5 quilos. Per tant, o se'n donen dos, o es dona un altre model de recollida, o es modifica l'ordenança, a no ser que a nosaltres se'ns hagi passat aquest aspecte. També ens sorgeixen dubtes respecte del sistema de prevenció de malbaratament. I voldríem saber si ja s'ha engegat aquest sistema, si hi ha hagut alguna campanya adreçada als comerços per tal de prevenir-ho, i ens agradaria que en parléssim. Evidentment, potser aquest no és l'espai idoni, però els hi fem aquest prec, en tot cas, perquè en la comissió que correspongui ens puguin explicar quin és el seu projecte per adreçar-se als comerços de cara a evitar el malbaratament. En definitiva, com dèiem, creiem que aquest podria ser un bon model d'ordenança, però que hauria calgut treballar-la conjuntament i que hauria calgut que formés part d'un canvi de model en la recollida d'escombraries de la nostra ciutat. I és per tot l'exposat, perquè creiem que hi ha punts que poden ser interessants, però creiem que n'hi ha d'altres que no hi estem d'acord i que no hi hem estat, pel que votarem en contra i presentarem al·legacions. Gràcies.
Moltes gràcies, senyora Ibarra. Per part de la CUP, senyor Anglès.
Bona tarda. Avui anem a fer l'aprovació provisional de les ordenances fiscals per al 2020. Una aprovació que de moment contempla només una sèrie d'ordenances que s'han de fer efectives el 10 de gener del 2020. Esperem veure'n d'altres en els propers plens. Abans, però, volem agrair a l'equip de govern les noves maneres de diàleg que s'entreveuen últimament. No podem, no per acabar capgirant res ni canviar la pel·lícula, com ens agradaria a nosaltres, però sí per poder almenys exposar divergències i noves propostes. Les ordenances ens han de permetre no només abastir les administracions públiques de recursos, sinó que també ens han de servir d'eina per a redistribuir la riquesa i treballar per la transformació social. Les que avui ens presenteu acaben sent, tret de la taxa d'escombraries, un petit maquillatge a les que ja portem temps tenint en aquest Ajuntament. Des de la CUP ens agradaria poder tenir un debat per tal de redissenyar de manera integral les ordenances fiscals per fer-les més justes, més equitatives i que repercuteixin positivament en una majoria cada vegada més àmplia de vallencs i vallenques. Les ordenances fiscals haurien de suposar per a tots els contribuents el mateix esforç fiscal a l'hora de fer front als pagaments i per aquest motiu ens agradaria que per norma general s'apliquessin criteris econòmics i o de renda a tots els càlculs de la quota i a totes les línies d'exempció i bonificació. Fent una pinzellada a les ordenances que avui es presenten, ja que més endavant presentarem al·legacions, diríem que l'IBI és un impost recaptatori que permet recaptar entre 8 i 9 milions d'euros a la nostra administració local. L'augment lineal que es proposa seguirà gravant a les famílies. A més, no es modifica cap de les seves bonificacions que tenim i que no tinguin en compte criteris de renda. Per nosaltres, algunes d'elles es mereixen una revisió per tal de fer-les més justes i equitatives. Com per exemple, la bonificació per família nombrosa, que també cada any hem anat reiterant que ens agradaria que s'apliqués amb criteris de renda. La prioritat de la taxa de recollida i gestió de residus ha de ser educar, responsabilitzar i conscienciar la ciutadania de la importància de reduir i reciclar bé tots els residus. En aquesta línia valorem positivament l'esforç que s'ha fet per tal d'elaborar una ordenança molt més justa que la teníem fins ara. Tot i així, creiem que hi ha una sèrie d'aspectes que s'haurien de revisar, com poden ser, per exemple, la nova taxa que s'aplica a les terrasses dels bars, ja que la veiem una mica recaptatòria, o els canvis que s'han fet en les taxes aplicades a indústries, tallers i tallers de reparació. Pensem que l'increment és desmesurat. El mateix pensem amb els paradistes del mercat, que tot i que la taxa és assumible, cal anar en compte per evitar posar entrebancs a un sector delicat professionalment. També cal tenir en compte l'increment de feina que suposarà gestionar tot aquest munt de tràmits als nostres tècnics, i, per tant, hauríem de fer previsió i dotar-nos dels recursos necessaris. Ens agrada també el paquet de mesures de fiscalitat ambiental, tot i que per la CUP caldria acompanyar-les de tot un seguit de mesures formatives i informatives. Tot i així, filant prim, veiem que el descompte que s'aplica per fer compostatge pot discriminar els ciutadans que viuen en pisos petits, si no s'acompanya d'unes mesures per facilitar la compra de compostadors més adequats per l'ús en pisos. També voldríem recordar, tot i que no és exclusiu d'aquesta ordenança, la discriminació que pateix el centre històric degut a la manca de contenidors i la seva ubicació. Aquest nou redactat de l'ordenança explicita l'exempció del pagament de la taxa per residus comercials i assimilables. En aquest cas, caldria prendre les mesures necessàries per evitar facilitar la sortida d'empreses del servei públic. Respecte a la gratuïtat del transport urbà, és evident que per nosaltres no seria una prioritat. Aquesta eliminació de la taxa per fer gratuït el servei servirà per mantenir els dos busos que tenim circulant a Valls, una mica més plens, suposem, perquè tampoc en tenim cap previsió. En aquest tema, per la CUP, seria més útil fer una revisió de les rutes del transport urbà i conèixer les necessitats dels treballadors i les treballadores que es desplacen al polígon, o bé possibles rutes escolars tant de primària com de secundària per cobrir desplaçaments amb cotxe innecessaris. En resum, per una banda, valorem l'esforç fet per millorar alguns aspectes com els proposats en la taxa de recollida de residus. Per l'altra, veiem que el fet de no modificar cap aspecte de l'IBI, impost que suposa una càrrega molt significativa en les economies de moltes famílies, no ajuda a fer-la més justa i equitativa. I més després de les últimes revisions cadastrals que s'han fet i la que es farà aquest any i que van significar i significaran un cop per a moltes famílies i per a moltes economies familiars. Per aquest motiu, el nostre vot serà d'abstenció i presentarem al·legacions.
Moltes gràcies, senyor Anglès. Té la paraula la senyora Cristina Laïc, de Ciutadans.
Uy, ahora sí. Bueno, hoy se nos presenta la modificación de 4 ordenanzas fiscales. Hablaremos sí, brevemente del IBI, porque mucho compartimos lo que ya se ha comentado aquí en el Salón del Pleno. Al fin y al cabo es una subida, bien por el tipo de gravamen, bien porque se sube el valor catastral, y eso siempre es un punto a tener en cuenta para la carga adicional que se va a poner a las familias. En el tema del bus escolar, de nuevo estamos de acuerdo en un planteamiento que ha puesto la CUP. El tema de reducir y eliminar la tasa es un gasto que realmente es casi anecdótico y sería mucho más interesante replantearse el tema de las rutas para que tanto los buses escolares, la gente que va a trabajar al polígono, pueda utilizar un servicio que realmente el autobús a día de hoy va vacío. En cuanto a la tasa de recogida de basuras, es un documento extenso. Se nos ha indicado que el objetivo del mismo es adecuarse a las normativas europeas y también ser preventivo y tratar de reducir todas esas toneladas de residuos que van a la incineradora con el incremento de coste que se supone, puesto que se nos explicó que la incineradora iba a tener una serie de reformas en maquinaria y, bueno, al final se supone que vamos a tener un 35% de incremento en los costes por tonelada de residuos que se van a llevar a incinerar. Cuando hemos ido en detalle a todo el cuadro de nuevos desgloses de lo que va a costar a partir de ahora la tasa de basura. Si nos centramos inicialmente en el tema de las viviendas, la tasa de por sí ya se va a incrementar un 13%. Cierto es que hay una serie de medidas que se han propuesto para incentivar ese reciclaje, aunque en ningún momento de la ordenanza, ni tampoco cuando se nos explicó, se abordó de una manera conjunta lo que supone el incremento de la tasa, más qué medidas se van a hacer dentro de la población para que el reciclaje sea más sencillo y puedan acogerse a esas mejoras. Una de las primeras cosas que se dice es que se puede uno firmar una carta de compromiso con el ayuntamiento acreditando que va a hacer reciclaje en su casa, que va a estar sujeto a una inspección que se cifra únicamente en 100 hogares al año, lo que se puede llegar a inspeccionar. Creo que somos muchos más en Vals. Y con eso ya bajaremos un 10% la tasa de reciclaje. A nivel de la deshidería, pues se extiende una práctica que hasta ahora estaban realizando unas 1.000 familias de nuestro municipio. Pasamos de tener un 20% de descuento por 3 viajes a la deshidería a tener que realizar 4 para tener el mismo descuento del 20%. Y finalmente tenemos el tema del compostaje, que es novedoso, que es de agradecer, pero que realmente incluir una de esas infraestructuras dentro de las viviendas particulares se hace compleja, a no ser que tengas un espacio grande, una masía o una gran casa. Yendo a uso comercial, nos ha chocado pues que sí que ha habido un gran desglose y que entendemos que tiene que ver con la normativa actual a la que tenemos que adaptarnos en cuanto a las distintas actividades que se cubren por ello. Una de las primeras que nos ha chocado es que el hecho de tener un local vacío en Vals sin ningún tipo de actividad, en antigua ordenanza no se pagaba nada en concepto de basura y ahora se paga 129 euros cuando esto se apruebe y de cara al año que viene. De nuevo volvemos a ver una carta de compromiso que se tiene que realizar con todos los comercios para que puedan empezar a acogerse a esas medidas de ahorros y bonificaciones por parte de lo que va a cubrir esta ordenanza. ¿Cómo se define esa carta de compromiso? ¿Cómo se va a asegurar que realmente estén realizando esa tarea de reciclaje? Pues sí se agradecería que viene en comisión, viene en algún momento, se nos explicará cómo se van a llegar a cabo esas acciones para asegurar que ese compromiso realmente llega a una realidad y que el reciclaje, que al final es el objetivo que se tiene, que es que se realice de forma correcta y que realicemos las tasas de reciclaje de forma adecuada, se lleve a cabo. Sí que es de elogiar la parte en la que se ha incluido todo el tema del reaprovechamiento alimentario, tanto bien sea por comercios, bien sea por restaurantes, porque realmente es una pena que la comida se tire con la necesidad que hay hoy en día. Pero igualmente, ¿cómo se va a llevar a cabo todo el proceso de acreditación? ¿Qué tipo de certificación? Si se va a dar, o sea, ¿cómo va a quedar reflejado? ¿A qué entidades se da? ¿Qué tipo de mercancía? ¿En qué condiciones se da? Tampoco queda en el aire y supongo que se tendrá que ir trabajando pues poco a poco en sucesivos meses. A nivel de las industrias, con permiso, que son tantos papeles que sí que vemos que se ha desglosado quizás excesivamente y se ha repercutido costes muy importantes, porque de tener una única tasa que rondaba los 200 y pico euros, diría yo, a lo que actualmente se está pidiendo, hay incluso conceptos, bien por espacio, bien por actividad, que llegan hasta los 5.000 euros. Todas las empresas de mediano tamaño y gran tamaño tienen ellos dentro sistemas de calidad propios que ya hacen gestión de residuos. Lo tienen contratado de una forma propia y además son exigencias que si están certificados en las ISO que les exige la empresa, ya lo tienen. Entonces, el tener esas tasas tan altas también sería interesante el explicarlo. Tema de hostelería, igual, mismo desglose, se prioriza el que se puedan aprovechar los alimentos, pero también nos choca el pequeños restaurantes que ya de por sí pagan una tasa de basura por tener la actividad de restauración, tienen terraza y ahora se les añade una nueva tasa adicional. El mercado, igualmente, es cierto que generan residuos, pero es una actividad delicada, ya pagan, entiendo, una tasa por ocupar el espacio durante los días de mercado y ahora se les añade la tasa de basura. Y finalmente, había un último concepto que también es nuevo, que incluye pues tipos ferias, actos vecinales e incluso las fiestas que en todos los barrios se suelen tener. A día de hoy, los contenedores siempre han sido cedidos por el ayuntamiento, previa solicitud mediante instancia, pero ahora entiendo, tal y como he leído el documento, si no, por favor, me corrijan, que una vez que se haga uso, también va a haber un coste de una tasa de basuras asociada a su gestión. En resumen, nosotros encontramos que la rondanza, como si el desglose que se hace es correcto, permite identificar muy bien todos los puntos en los cuales se genera residuo, pero no va más allá de un desglose recaudatorio de la actividad y no afronta el problema real de la población, que es el reciclaje en sí y cómo hay que hacer que los hábitos de toda la población cambien hacia una gestión de recursos mucho más sostenible. Hay que tomar medidas que faciliten la separación y reduzcan las distancias que tiene el ciudadano hacia los centros de reciclaje. Medidas como la que propusimos y desafortunadamente se rechazó de echaderías móviles, sacas de poda que en otros municipios están realizando con formas de recogidas idénticas a las que aquí hacemos para el tema de voluminosos, o recogida selectiva puerta a puerta, como se hace en pequeños municipios y cuyo modelo se puede extrapolar perfectamente al barrio antique, porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que Valls es muy extenso y encontrar una única solución de un modelo de gestión que sea viable va a ser muy difícil. Nosotros entendemos que es mejor profundizar en cada zona, sea industrial, comercial, residencial tipo masía, residencial tipo urbana, casco antiguo, y así definir la forma más adecuada para llevar a cabo un reciclaje sostenible. Por último, esto es un pequeño apunte, yo he trabajado en la medida que lo he podido el documento, pediría por favor que en el artículo 11 hicieran una revisión, puesto que hay algunos problemas de redacción y no están bien referenciados. Sí, en el artículo 11, que por favor lo revisaran, porque donde se están referenciando a las tasas que se tienen que pagar no es del todo correcto. Están bailándose una serie de números y, por favor, entiendo que eso se tendría que corregir de cara al futuro. Luego, si no es inconveniente, señor Sala, yo se lo indico. Gracias.
¿Hay alguna respuesta, señor Barberá?
Bé, en principi, no per ficar-me molt amb els temes, perquè en principi, bueno, tret d'algun comentari, les mesures que són fiscalment favorables als ciutadans més o menys les he trobat bé, però respecte al tema de la transparència i de la informació i de tot això, jo li he de dir que nosaltres en comissió vam oferir fa una setmana trobar-nos amb qui demanés poder asseure'ns i parlar-ho i escoltar-nos i exposar les nostres posicions, escoltar i veure què podíem fer, i qui ens ha demanat ho hem fet, qui no ens ho ha demanat no ho hem pogut fer. Per tant, sàpiga que estem oberts a que quan presentem una cosa va ser voluntat expressa de l'alcaldessa tenir una setmana entremig per poder fer això. Ens van demanar una documentació que ja era l'expedient, els hi vam enviar perquè no calguessin anar a mirar l'expedient. Per tant, en aquest sentit li he de dir que no crec que el comentari hagi estat correcte. Les juntes de govern són públiques. Des del mes de juliol vostès haguessin pogut dir que perquè hem augmentat el cadastre un 3%, en tot cas és el govern de l'Estat qui diu que es pot augmentar, som nosaltres qui ho decidim, però en el seu moment les pujades i increments que hi va haver en aquells anys del valor cadastral van portar a haver de tocar tipus, reajustar temes perquè la fiscalitat no fos tan excessiva, i nosaltres creiem ara que si hi ha una proposta d'un 3% d'augment cadastral i apliquem un IPC, està clar que estem augmentant la pressió fiscal en aquesta taxa, però creiem que l'hem d'anar fent però progressivament i adequadament. Respecte a les bonificacions, doncs bé, és una cosa a tenir en compte. Com bé deien, fins a 2013-2014 es parlava de salari mínim interprofessional i de fills, i en aquell moment es va passar a valorar cadastre. Bé, doncs això és una cosa que si diferents grups coincideixen, doncs no sé, es pot parlar. Respecte a com vostès farien el tema equitatiu, és veritat, per exemple, les beques que dona l'Estat, en aquest cas del Partit Socialista de l'Estat, a alumnes amb educació especial o tal, no tenen en compte el valor de renta. I per tant, això és una cosa que una persona que pot tenir 900.000 euros d'ingressos a l'any, doncs li estem bonificant coses. Bé, és una cosa a treballar i a poder valorar a veure què s'hi pot fer. Respecte als altres grups, doncs bé, jo crec que hem explicat el mateix que vam explicar a la comissió i hem explicat el que com a govern hem proposat. Respecte a saber o no saber on ho posarem això, doncs bé, amb els augments que proposem, menys tenint en compte que la taxa de recollida d'escombraries és el que cobrem, és la despesa, és a dir, que no hi ha res per anar més enllà de que pugui ser tot el funcionament de la taxa de recollida. Dues mesures van a menys increment, a menys ingressos, i una mesura va augmentar els ingressos. Per tant, jo crec que en aquest sentit no hi ha massa a debatre de si museu o no museu, sinó que és una línia continuista dels ingressos de l'Ajuntament de Valls, perquè l'augment, si el valoren, no estem parlant d'un augment d'ingressos excessius, sinó el que creiem que toca buscar un índex que aporti com la societat catalana del nostre entorn està augmentant el nivell de vida, res més, que és l'IPC català, que per desgràcia sempre està un parell de punts per damunt o tres de l'IPC de l'Estat espanyol.
Moltes gràcies, senyor Salat.
Sí, bé, en primer lloc contestaré així per seccions. En primer lloc dir-li, senyora Ibarra, que em sap greu que em digui que a partir de dos plens que he intervingut i una comissió informativa pròpia i una que ha estat convidat a explicar aquesta ordenança, se'm digui que no tinc tarannà dialogant, m'adol. En tot cas, jo diria que això és un prejudici més que una observació sistèmica de la realitat. En tot cas, contestar-li que el model, ja ho sap el model de recollida, ja ho sap de sobres i perfectament que està associat a una concessió amb un plec de condicions tècniques i administratives. Per tant, ho tenim lligat. Ja vaig comentar, li vaig comentar tant en ple com en comissió a la senyora Baiz que això passava, però de cara als el següent plec, sap que s'acaba el 2021, haurem de tenir en compte molt el centre històric i moltes més coses. Val? Pel que fa al... tant també per la recollida selectiva, també pel que fa al pla local de prevenció de residus, també vaig dir a la comissió informativa que dedicaria dues comissions informatives, si convenia, o les que convinguessin, explicar què és el model. També vaig justificar que la urgència de l'aprovació va ser degut a que penjaven d'ella una sèrie de subvencions. Val? Pel que fa al tema de l'oli, vostè quan va la deixar allà pot portar l'oli el que vulgui, fins a 5 quilos. Vull dir que clar, si ha de fer un viatge per l'oli només no li surt massa compte, però dic, ja sosteniblement, és a dir, que normalment la gent aprofita per portar l'oli i més coses. Val? Però en tot cas sí que hi ha també Casa Caritat també hi ha un punt de recollida d'oli, per tant, no és res exagerat. I pel que fa a la prevenció del malbaratament alimentari, doncs dir-li que actualment ja s'està fent, per tant, el que fem és bonificar, si és que per dir-ho d'alguna forma, que tècnicament no és bonificar, però és a dir, perquè ens entenguem, és bonificar allò que actualment superfícies comercials i altres productors o establiments estan fent. És a dir, hi ha un circuit establert, està supervisat sota normativa i s'està duent a terme des de fa uns quants anys. Val? Passa que, clar, cadascú ho fa com vol i com pot i dona la publicitat que vol o no vol. Val? Però, en tot cas, s'està duent a terme és simplement regularitzar la situació i bonificar aquells centres que el que volen és doncs, participar en la prevenció de residus. I es fa, té unes condicions i es fa, i podríem parlar abastament, però s'està fent fa temps. Respecte al senyor Anglès, dir-li que el tema de les terrasses és un tema complex, però que en realitat un ha de comptar el nombre de cadires que té a partir d'una mitjana anual, que és el que farem a l'hora d'aplicar la taxa. És a dir, no sempre hi ha les mateixes taules i cadires en una terrassa, per tant, hi ha vegades que no n'hi ha, hi ha vegades que n'hi ha moltes, per tant, farem una mitjana. Per tant, no cal que s'esperi pagar una cosa quan segurament no pagarà una altra. Val? Els tallers, mireu el que em diuen els criteris tècnics, també és una resposta que podria anar. Indústries, després en parlarem, però indústries i tallers són gèneres de residus assimilables, més del que sembla, i les taxes són aquestes. Efectivament, hi haurà una feina de gestió important en el padró de la taxa de les escombraries, però que ja ho tenim previst i ens hi tirem amb temps, per això ens hi posem ara i per això està parlat amb el responsable i bé, no és fàcil, s'hauran d'adaptar programes, però ja hi ha una previsió en això. Val? Manca de contenidors al centre històric, n'hem parlat alguna altra vegada tant aquí com en comissió i és cert, i estem treballant i treballarem i torno a dir el mateix, va associat a una concessió. La concessió és un sistema certament rígid que comporta canvis econòmics i canvis en el règim d'execució d'aquesta concessió, per tant és un tema complex. I pel que fa a la sortida del sistema és una premissa legal, és a dir, ens obliga la normativa a permetre aquells, no els domèstics, sinó aquells comerços o indústries que vulguin sortir del sistema i aportin la documentació reglamentària de com gestionen els residus, puguin sortir del sistema. Per tant, és un tema que però en tot cas li diré que més econòmic no el trobaran. És allò de si l'encuentra més barat o le devolves el dinero, doncs no és així. Val? I a la senyora Leif, dir-li que això és una ordenança fiscal i els tècnics me diuen que l'ordenança fiscal hi ha d'anar el que hi ha d'anar i no hi ha d'anar més del que hi ha d'anar. És a dir, com farem la publicitat o com farem tot això, no hi ha d'anar amb una ordenança. Per tant, tot això ve després. També li vaig comentar a la comissió informativa que a partir d'ara i també en el pla de, local de prevenció de residus, marca unes directrius i unes accions a fer. Per tant, aquest és el moment de parlar-ne. Ja anirem parlant per l'ordenança, i no hi puc posar, no ho puc fer ni amb color. Sí, val? El tema del malbaratament, la mateixa està contestat, és a dir, actualment s'està donant en alguns establiments, per tant, regularitzem-ho. El cas de les indústries potser hi ha alguna confusió perquè la taxa de recollides només fa referència als assimilables urbans. La gestió de residus la fan a banda de les indústries i amb el seu control propi. Les terrasses també ja ho he contestat, i el mercat, mira, el mercat... si em deix posar l'exemple, un paradista cada dia que vingui efectivament haurà de pagar 36 cèntims per la gestió dels residus. Si no proveix matèria orgànica, o 70 cèntims cada dia que vingui per la gestió de residus. La convido a anar un dia quan acabi el mercat, la convido a anar al mercat i veurà si les parades es paguen 70 cèntims la gestió dels residus que es generen.
Moltes gràcies. Hi ha alguna intervenció més, senyor Ibarra?
Sí, gràcies. Bé, senyor Barberà, jo li posava en valor la transparència. Vostè s'ho ha agafat malament, però jo li posava en valor. Nosaltres no sempre critiquem, quan una cosa es fa bé, es fa bé. És a dir, vostè ha vingut aquí i ha dit, no, miri, nosaltres incrementarem el tipus, i hem demanat, a més, un increment cadastral. No, no és que l'Estat obligui a que es faci, sinó que vostès han... L'Estat posa a disposició aquesta possibilitat als municipis i vostès han pres aquesta decisió. I, per tant, jo li posava en valor aquesta transparència, que no sempre s'ha produït en l'equip de govern en aquest ajuntament, i per tant jo li posava en valor. I quan parlava de que no hi havíem parlat de les ordenances, no em referia a les que vostè ha explicat, perquè a última hora vull dir que ja entenem quins són els mecanismes que han utilitzat. Parlava precisament de la recollida de residus, parlava de la recollida de residus. I no parlava per prejudicis a vostè, no és que li digués, és que vostè no és dialogant, és que entenia que hi ha determinades ordenances, com per exemple la reguladora de contaminació acústica, que es va treballar i que la regidora que portava el tema la va portar aquí la passada legislatura, si no recordo malament, el passat mandat, i la van poder treballar en comissió, durant diverses comissions, i en van poder parlar abans de que s'acabés amb un esbós, diguéssim, tècnic, en van poder acabar parlant i en va sortir un text que crec que va ser consensuat per tots els grups, pràcticament. Per tant, la voluntat aquesta de parlar no és, diguéssim, no és que li retregui que vostè no parli, és que jo li retrec que ens ha portat la setmana passada, encara que fos la setmana passada, un projecte ja fet i que poca, ens podia haver explicat el que volgués, però que poca marge de maniobra teníem els grups de l'oposició. Sé que la recollida d'escombraries és un contracte llarg, recordem que es va unir aquest contracte amb la construcció del pàrquing, de l'aparcament del pati, per tant sabem la història d'aquest contracte, sabem que s'acaba el 2021, però és que estem aprovant ordenances pel 2020, ja hi som. Potser hagués valgut la pena, no sé, esperar-nos un any més i mirar-nos un tot un conjunt, o potser no. I el malbaratament... per tant, vostè em diu ja s'estava fent, ho coneixem, sabíem que s'estava fent, que a més el menjar que es recupera va a banc d'aliments i bueno, que es fa una feina important, i, o banc d'aliments o entitats socials, i es fa una feina important, i això és jo crec que interessant, però creiem que s'ha de potenciar. Creiem que no s'hi val només bonificar allò que ja s'està fent, sinó que nosaltres es pensàvem que el fet de bonificar-ho implicaria estendre-ho a moltes més empreses, a molts més comerços, perquè realment tinguem no només un tema, diguem-ne, social, d'aprofitament a aquelles persones que tenen més necessitats, sinó sobretot un tema d'ecologia, no? De no generar més residus que necessiten, doncs, la recollida, el tractament, etc. Gràcies.
Hi ha alguna intervenció més per part de la CUP, de Ciutadans? No? Bé, jo abans de passar a votació voldria fer només unes consideracions. En primer lloc, vull agrair el to del debat de tots els grups d'aquí de l'Ajuntament, cadascú des de la seva posició. Crec que és important que posem de relleu que avui la ciutat fa un pas endavant en la corresponsabilització de l'Ajuntament, Ciutadans, Ciutadans i Ajuntament, que hem de tenir per fer front i donar resposta al canvi climàtic i a la situació d'emergència climàtica mundial que tenim. Fa poques setmanes ho hem vist a la ciutat, joves d'instituts i d'escoles, en definitiva les generacions que trataran de nosaltres el Valls i el món del futur, jo penso que ens donaven una lliçó tots plegats. I fa poques setmanes també aquest plenari va aprovar una moció contra el canvi climàtic. Tots coincidim aquí que ens toca fer un pas, que ens toca anar més enllà i passar de les paraules als fets. Des de Valls, posant-hi un gra d'arena, un altre gra d'arena, però fent-ho amb respostes reals i molt concretes. Per això avui aquí fem un pas, un dels molts que haurem de fer a partir d'ara en el futur. La nova proposta d'incentius ambientals pel foment de la recollida selectiva és això, és passar de les paraules als compromisos reals. Compromisos molt concrets, ho ha comentat el Xavier, amb l'objectiu de reduir el volum de tones d'escombraries que tots plegats portem a incinerar i, per tant, reduir d'aquesta manera les emissions de CO2. Jo estic convençuda que la resposta dels vallencs a aquesta mesura serà més que bona. Crec que tothom entendrà que cal aquest compromís, que cal que instrumentem les mesures per premiar els vallencs que facin la recollida selectiva i que calen incentius perquè cada vegada siguin més els vallencs que ho facin. També crec que la implementació d'aquesta mesura per l'any 2020 ha de servir-nos d'experiència per analitzar què ha funcionat i què cal millorar, amb l'objectiu sempre d'arribar al màxim de ciutadans i amb l'objectiu, com no, de fer possible un autèntic canvi ambiental en positiu. I bé, jo he pres notes del que han dit tant la CUP, PSC i Ciutadans, he apuntat el tema que preocupa molt, que és la bonificació que es té de famílies nombroses, no es té en compte la renta, és un tema que estudiarem i en podem parlar en properes comissions. Vale, doncs ja sense més consideracions, senyor secretari, passaríem a votació.
Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 13 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions.
Hi ha alguna explicació de vot? No? Doncs, sense cap més tema a tractar, s'aixeca la sessió.